Per saber com funciona precisament una comissió de secrets oficials, com la que s'està celebrant avui precisament al Congrés dels Diputats, podem saludar a aquesta hora l'exdiputat per Convergència i Unió, primer, per Convergència Democràtica després i, per últim, del PDeCAT al Congrés. Jordi Xuclà, molt bona tarda i gràcies per ser nosaltres.
Molt bona tarda, disposem, gràcies.
Volíem parlar amb vostè perquè precisament vostè ha format part d'algunes comissions de secrets o de fons reservats del Congrés, de fet, algunes de les més importants dels darrers anys, no?
Bé, de l'última legislatura en la que vaig estar al Congrés dels Diputats, 2016-2019, que realment van ser uns anys bastant convulsos perquè es van tractar alguns temes importants des d'un punt de vista d'algun atemptat terrorista que es va evitar, des d'un punt de vista de l'abdicació del rei, des d'un punt de vista del començament dels moments més calents del procés. Per tant, sí.
Per ser absolutament escrupolosos, què s'espera o de què ha de servir una comissió de fons reservats com aquesta?
Bé, en els sistemes democràtics els serveis secrets han d'estar controlats. Aleshores, el sistema del Congrés dels Diputats, el sistema espanyol, és molt semblant al sistema francès. Un nombre limitat de diputats que controlen tant el pressupost, l'ús de fons, com els grans riscos o amenaces dels fons reservats. Algú podria dir, home, només ho sabran 9 o 10 persones, són els portaveus. No? Bé, aquí el joc és doble. El govern no pot mentir davant d'aquesta comissió i ha de proporcionar tota la informació que se li requereix. Si vostè vol, puc entrar en detall de com és la mecànica.
Sí, tant.
I, per altra banda, els diputats, si ho fan bé, perquè per això els diputats treballen, cobren, doncs bé, no? Han de preparar bé la comissió i han de preguntar, repreguntar i anar estirant els fils i lligar caps.
Per tant, aquesta mecànica és més o menys igual a la que podem veure quan es fa una comissió oberta?
Mecànica de diàleg, sí. Hi ha un compareixent. Primer, els representants de cada grup polític han de deixar els mòbils a l'entrada de la comissió. La comissió es reuneix habitualment en una sala del Congrés que es diu Maria Pineda, que per la tele surt perquè es fa sempre la Junta i portaveus. S'han de deixar els mòbils amb una capsa.
Per tant, això que hem vist avui, senyor Xuclà, és habitual, això que es deixin els mòbils fora, no és perquè hagi estat el cas Pegasus, sinó que es fa cada comissió de secrets.
És el protocol, clar, hi havia una època que no existien els mòbils, però tots eren molt joves, no havien nascut, i per tant, hi havia una època que no. Aleshores, a una banda de la taula hi ha els comissionats del Congrés dels Diputats, els representants de cada grup, més el president del Congrés dels Diputats, més el secretari general del Congrés dels Diputats, que aixeca acta. Per tant, hi ha unes actes d'aquestes. El que passa que són actes que després queden guardades i que seria un altre debat sobre la llei de secrets oficials i la necessitat de que el que és secret al cap d'uns anys deixés de ser secret. Hi ha un compareixent. Qui pot compareixer davant de la Comissió de Secrets Oficials de gastos reservats? Bé, doncs els tres ministeris que gestionen despeses de fons reservats, que és el Ministeri de Defensa, el Ministeri d'Interior i el Ministeri d'Exteriors. Quan hi ha un ministeri diferent que és el titular del CNI, dels serveis secrets, com quan ho era el Ministeri de Presidència amb el govern del Partit Popular, també el titular del polític del CNI i després, evidentment, el director, com avui mateix, del servei secret.
Ara, com ens deia, avui compareix Paz Esteban, la directora actual del CNI, i ens deia, en aquesta comissió no es pot mentir, però Paz Esteban, per exemple, està obligada a respondre-ho tot, a respondre tot allò que se li pregunti?
Sí, com passa amb tantes coses, no? Una estratègia de defensa, a les relacions humanes, un espia, suposo, una suposició, per definició, sol tenir tècniques per dir-ho com ho vol dir, però si el que pregunta i repregunta ha de ser requerit a la comunicació, com que no hi ha mòbils, per motius de seguretat, amb el que es treballa és en paper i bolígraf, amb llibretes. Jo tinc la meva col·lecció de llibretes, no perquè hi hagi els grans secrets, que alguns n'hi ha, sinó sobretot per fer el fi de continuació, no? Això com ha continuat, no? Per tant, la funció dels parlamentaris que fiscalitzen els serveis secrets són molt importants en aquest sentit.
Avui hi ha 10 diputats en aquesta comissió d'investigació, aquesta comissió de secrets, de fons reservats. Deixi'm preguntar-li com s'escull quins diputats han de formar part d'una comissió d'aquestes característiques.
Doncs el grup parlamentari habitualment són els portaveus de cada grup parlamentari i jo el secretari general del grup parlamentari. Per tant, una primera línia de cada grup parlamentari.
I els diputats no poden explicar res del que passi allà dins, eh?
Bé, d'acord amb la llei de serveis de funcionament i crec que inclús amb el Codi Penal s'ha de guardar secret, perquè ara he sentit moltes veus aquests últims dies que diuen això no serveix absolutament per res. Li ben asseguro que, entre altres coses, quan tots els estats, si algun dia Catalunya ho tingués, també, tots els estats tenen reptes, no? De fet, es presta molt poca atenció mediàtica, però cada any el cap de gabinet del president del govern, sigui d'un color polític o de l'altre, presenta davant del Congrés dels Diputats, una comissió del Congrés dels Diputats, una cosa que es diu l'Estratègia Nacional de Defensa. I allà s'assenyalen els grans reptes i amenaces per la seguretat que tenim. Hi ha des de terrorisme internacional, fins a flexos migratoris descontrolats, fins a perills en països fronterers, alguna cosa ha passat en Marroc últimament, hi ha legal, il·legal, bo i lleig, no? I es presenta en aquestes línies. Per tant, sabeu una mica quin és el guió o quines són el llibre amb el que es basa l'activitat dels serveis secrets, es coneix amb aquesta estratègia de defensa nacional que mai es discuteix ni apareix als mitjans de comunicació, però que és molt rellevant.
Ara que ens parlava del Marroc, senyor Xuclà, normalment aquestes darreres setmanes s'ha especulat que si Pedro Sánchez i Margarita Robles havien estat espiats a través de Pegasus i a través dels seus mòbils, possiblement havia estat Marroc. Això s'explicarà a la comissió, si és així o no és així.
Sí, algú ha de preguntar i algú ha de donar resposta a les preguntes. És a dir, quan la pregunta és molt concreta, la resposta és molt concreta. Miri, jo fa 3 anys i pico i mesos que estic fora de la política, que he passat pàgina, però a les últimes hores la meva conclusió, ja li dic que jo no tinc tots els elements, no? És evident que intercepcionar telèfons i altres mitjans, no? Perquè ara tenim tablets, tenim ordinadors, no comencen Pegasus, hi havia mecanismes més antics. Quina és la singularitat de Pegasus? La singularitat de Pegasus és que és un producte que gestiona una empresa que es diu NSO i que és una empresa que tots els països que han comprat aquest software han permès que sigui l'empresa la que processi les dades, no? I sembla que s'està descobrint que tots els països que han dipositat la confiança en aquesta empresa ha fet un acaparament absolutament abusiu i monstruós de dades, no? Per tant, encara que en la dialèctica política en aquests moments diuen Catalunya, Espanya... No, escolti, un polític català, un polític del govern espanyol i un polític francès, en el fons, són víctimes d'una cosa molt senzilla i molt semblant. És aquest ús absolutament abusiu de recopilació de dades per part d'aquests Pegasus. I això també explica molt poc que el mes de desembre de l'any passat l'empresa NSO va fer suspensió de pagaments. Per què va fer suspensió de pagaments? Perquè els Estats Units i la Unió Europea li van acabar fent la vida impossible, la van intentar escanyar econòmicament, no tenia cap contracte des del juliol de l'any 21 perquè deien que era un actor no estatal que tenia més poder que molts estats.
Per últim, deixi'm fer-li una darrera pregunta. Vostè que ha estat polític al Congrés dels Diputats, ha estat membre d'una comissió d'unes característiques molt semblants a la que s'està fent avui al Congrés dels Diputats, però ara és ciutadà civil sense càrrec, per entendre'ns, no? Entenc que la ciutadania pugui pensar això està molt bé, però nosaltres també tenim dret a saber què ha passat.
Miri, estem en un moment en què la política és sempre dir el que la gent vol escoltar. En matèria de seguretat, sempre hi ha matèries reservades perquè les coses ens vagin bé a tots nosaltres. És a dir, si em permet, faci abstracció del procés català, de l'espionatge de governants de Catalunya, exgovernants, perquè al final, miri, li revelaré una cosa que, de fet, he dit algun cop, no? Abans de l'atemptat terrorista de l'agost de l'any 17 a les Rambles, es va interceptar, evitar i parar un atemptat terrorista a l'estació de Sants. I coneixement de la Comissió de Serveis Secrets, no? Perquè al final es pogués avortar aquell atemptat que hauria provocat també molts morts, era bo que durant un període de temps allò es mantingués en secret i es desactivés absolutament i hagués cooperació policial internacional. Doncs bé, perquè la nostra seguretat funcioni, perquè el narcotràfic no podreixi la nostra societat, perquè hi hagi seguretat, perquè les amenaces que tenim de ciberseguretat, de ciberatacs, no es produeixin, a les societats democràtiques, que vol dir que són societats que han d'estar fortament controlades, els serveis secrets, per part dels parlaments, sempre hi ha matèries que són sensibles i reservades.
Senyor Jordi Xuclà, advocat i exdiputat al Congrés dels Diputats, moltíssimes gràcies per atendre avui l'Estel Migdia i explicar-nos-ho tot plegat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt amables, gràcies.